11 i 12 minuts, tercera hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui dimecres 18 de maig, l'avantpenúltim dels candidats que passa per aquesta taula dels 11 que es presenten en aquestes eleccions municipals del proper diumenge és Jorge Carretero, l'alcaldable, el candidat del Partit Popular per aquestes eleccions municipals. Jorge Carretero, bon dia.
Bon dia.
És el primer cop que esteu en aquesta taula?
Doncs sí, espero que ens puguem veure més aviat, més sovint.
Qui és Jorge Carretero? D'on ve, com ha arribat a la vida política?
Bueno, Jorge Carretero doncs, porta aquí des de l'any 95 visquent i bueno, està casat en una família de Sitges de tota la vida, com és la família Font. I Jorge Carretero és una persona que es vol implicar sempre una miqueta més enllà que està a la barrera, no? I va haver un moment doncs, que la meva integració a Sitges passava per intentar aportar alguna cosa, alguna cosa més, algun sentit, alguna forma de fer les coses. I va ser el 2007, que també va ser una miqueta sorpresa per mi, doncs anar de número 2 acompanyant a Ramon Artigas com a la candidatura del Partit Popular.
Sorpresa en quin sentit?
Bueno, jo portava no molt de temps afiliat al partit, estava a la Junta, sí, col·laborant, però bueno, no pensava mai que la confiança seria tal de Ramon Artigas com per posar-me en un puesto, no? A la llista tan alt, de fet, que va possibilitar que jo participés com regidor per primera vegada a la meva vida a l'Ajuntament de Sitges, i que ha sigut una experiència doncs, molt, molt enriquidora.
Hi havia molts pretendents a la posició de Jorge Carretero com a alcaldable en aquestes municipals, o no?
Bueno, no, la cosa està molt clara, perquè portem quatre anys fent de regidor. A més, dels dos, Ramon, que ja volia deixar una miqueta de banda la política, com l'ha declarat, doncs m'ha donat pràcticament tot el pes del partit i la representació a l'Ajuntament, al ple, i bueno, una cosa que ha sigut natural, no? Ha sigut la meva candidatura doncs, ha sigut natural i de fet a la Junta ha sigut unànim, no? en declarar-la.
Gairebé podríem començar per aquí a partir d'aquesta experiència personal. És una obvietat, vostès dos són molt diferents i gairebé diríem que de totes les candidatures és on hi ha la diferència generacional més important d'edat entre el cap de llista i el segon. Són molt diferents vostès a l'hora de veure les coses. Ramon Artigas gairebé es definia ell mateix com un empresari ficat en política d'una manera circumstancial, però d'un home que li agradava molt la iniciativa personal i fins a cert punt això de la jerarquia de partit l'atabalava una miqueta. En el cas de Jorge Carretero?
Bueno, jo penso que, tot i les diferències, en aquest sentit, en el que tu has comentat, són bastant semblants, perquè jo també soc empresari, un empresari doncs, que s'ha ficat a política, perquè volem fer alguna cosa més, no? pel poble i fer coses, evidentment, doncs bones, no? Com tots, perquè tots els polítics que estem aquí...
És evident, ho hem d'entendre així.
Llavors, potser sí que hi ha una diferència generacional i també doncs, una diferència d'entendre el partit, perquè doncs, és potser més de poble, perquè l'edat més és més del poble, perquè és les desitges de tota la vida. I jo, doncs, puc tindre un punt de vista potser una miqueta més objectiu o més des de fora de lo que Sitges, no? Perquè jo sóc un nouvingut, o sigui, porto aquí des del 95, encara que ara estic molt, molt integrat, però bueno, potser això és un avantatge, i també a vegades és un inconvenient, però és un avantatge per tenir una visió una miqueta més des d'enfora. No?
D'acord, si ens ho permeteu, i per acabar de dibuixar aquest perfil personal, us heu sentit nouvingut? Quan a vegades fem servir aquesta terminologia de les persones que arriben a Sitges o que viuen a Sitges des de fa no massa temps, Jorge Carretero a vegades ha tingut aquella sensació que hi ha una gent que és de Sitges i que hi ha unes persones que arriben a Sitges i que han de, no sé si dir, lluitar fins a cert punt perquè siguin considerats com a tals.
A veure, la meva etapa en Sitges es pot dividir en dos etapes. No? La primera etapa en la que jo vivia a Sitges, perquè la meva dona era de Sitges i vivien aquí, però treballava fora. Clar, això fa que no visquis massa. Jo deia, jo dormo a Sitges, no?
Com tants poden dir, també, no?
Clar, el moment que et poses un negoci aquí a Sitges i ja t'instal·les professionalment i ja la vida és molt més... ja comences a viure el poble, no? Doncs jo no m'he sentit en ningun moment no vingut. M'he sentit molt, molt acollit per la família, lògicament la meva família, la que tinc aquí, la família de la meva dona, que té molts vincles amb moltes altres famílies, i així no m'he sentit tot el contrari, m'he sentit que he sigut acollit en tot moment per Sitges. No?
Tots els matisos que vulgueu, estem dins d'una campanya electoral, qui més qui menys, no en el cas de totes les formacions, però alguns dels candidats formen part de formacions a nivell català, a nivell estatal, i diguem-ne que desprenen també una imatge determinada. Algú li ha dit a Jorge Carretero que la seva forma d'actuar, d'expressar-se, s'escapa una mica del tarannà general que mou a vegades els caps de llista del seu partit?
No ho sé, jo sóc com sóc i de veritat intento expressar el que penso. A vegades em surt millor, a vegades em surt pitjor, però no em plante... O sigui, estic a una formació a nivell nacional, lògicament, i estic a aquesta formació perquè penso que és la que més propera a les meves idees és. No, és impossible coincidir amb el 100% al 100% en tot el que el partit diu, no? Però bueno, això és normal, perquè això seria una secta, i el Partit Popular no és una secta, malgrat que alguns pensin, però no ho és, són persones normals amb unes inquietuds i amb una forma de pensar diferent i respectable, igual que totes la resta de partits. Jo no sé si jo actuo o no actuo de la manera que li han etiquetat als candidats del Partit Popular. Jo actuo com penso que com soc, i no porto aquesta etiqueta ni faig ús d'aquesta etiqueta.
Però feu servir en qualsevol cas un discurs poc abraonat, tranquil, reposat, molt sovint? O és una sensació aquesta?
Això ho tindria que dir.
Hauria de dir qui
us escolti. Jo soc una persona tranquil·la, em considero una persona tranquil·la i pacient, però no perquè sigui el Partit Popular, perquè soc una persona
tranquil·la i pacient.
I bueno, a vegades sí que el ple, doncs, potser m'altero un poc en algun tema, però bueno, que són circumstàncies en general.
Aquest petit empresari veu en la política un pas conjuntural a la seva vida? O la política li ha cridat prou l'atenció com per...
No, en principi és un pas conjuntural, és ganes de participar, és ganes de fer alguna cosa, no només està això a la barrera, i no, en principi no tinc ninguna altra ambició política. Ara, la vida dona moltes voltes i mai se sap, no? Però en principi no.
Estirem el fil d'aquests 4 anys. Com heu viscut aquests 4 anys, diguem-ne, al costat de Ramon Artigas, però a primera fila de la línia política, dins l'Ajuntament? Si haguéssiu de definir-ho en una línia, en dues, en un titular, com ho definiríeu?
Bueno, jo el que he dit és, per mi ha sigut un màster en política, no? Perquè és una inversió total, i una miqueta decepcionat de com funciona tot el tema, sobretot el tema de participació i el tema de diàleg, de consens, que aquests 4 anys, doncs, crec que ha mancat totalment, per part, en la meva opinió, lògicament, de la força que estava al govern.
Us heu sentit menys tingut en algun moment?
Menys tingut, més que menys tingut, no ens han tenit en compte. O sigui, nosaltres, i ho dic, tant Ramon Artigas com jo, estem aquí per intentar ajudar, per fer coses per Sitges. I quan hem vist coses que no ens agradaven com s'estaven fent, hem intentat dialogar, influir, i més que menys tingut, que és més...
No tan menys creatiu, voleu dir? No és aquest cas, sinó...
Sinó que no han volgut tenir en compte coses que eren molt raonables.
Gairebé com si ens definíssiu, us han ignorat.
Sí.
Aniria més per aquí, això?
Més per aquí.
Aniria més per aquí que no amb una intencionalitat pejorativa, però en el de facto, en el dia a dia. En aquesta posició, per tant, un pot pensar, bé, doncs què es pot fer a l'Ajuntament? Si un se sent honestament i reconeix al final d'aquesta legislatura que és clar, ha costat poder establir diàleg, què es pot fer? O què li pot demanar l'elector quan un candidat diu, m'he pogut passar 4 anys, però en la situació actual hem pogut fer poques coses, i en el futur...
Nosaltres hem estat avisant, hem estat intentant influir, i I bueno, si és que si no, si el que està al govern, que és el que té la sartén por el mango, no vol fer i vol continuar endavant, doncs hem arribat a un punt, que és el que estem ara, en el qual estem intentant donar una fotografia de com està el municipi i què podem fer, no? I què podem fer
per... Us ho pregunto per la frase tòpica, eh? Si no manes, poca cosa pots fer?
Això hauria de canviar. Avui en dia, i aquí a Sitges, a 34 anys, és així. Però jo penso que tenim que donar un pas de maduresa democràtica, no? I penso que tots els que ens presentem volem fer coses bones per Sitges, o sigui, volem treballar per Sitges, com deia l'eslògan de Ramon Artigas fa 4 anys, i penso que amb voluntat ens podríem posar d'acord. A veure, un exemple. Vam començar la legislatura amb el tema del camp de futbol. O sigui, tots estem d'acord que el camp de futbol dels Sitges, doncs és un s'hauria, primer perquè ja no tenen espai, o sigui, necessiten més espai, necessiten un camp addicional, s'ha de treure d'allà. Però què fem amb això? Doncs parlem-ho. I no es va voler parlar, ells van tirar pel davant, tenien el seu projecte... I
esteu parlant d'aquell projecte de futura venda, per dir-ho així,
sí, bueno,
que al final va venda, cessió de terrenys...
Si es parla amb informació, ells van posar aquest projecte, ells van posar el terreny a concurs,
uh-huh,
amb unes condicions que tot es feia, més o menys com van fer en el tema de la VIPA, amb unes condicions que estaven dirigides cap a una cosa que no ens volien dir què era. Llavors això a tu es fa sospitar de que hi ha alguna cosa oculta i que no pot ser. Llavors, clar, es va mobilitzar tota l'oposició en bloc en contra d'aquest projecte.
Sí, recordem aquella vegada. Sortir,
suposo que una miqueta per el tema de la situació econòmica que ja començava a estar degradada, i estem parlant del 2007,
sí.
O sigui, aquí es parla de que la crisi va ser al 2008, al 2009, i no, al 2007 nosaltres ja van avisar de que això començava a anar malament. I
després, va propiciar un gran debat aquell
tema,
aquella operació, sí.
Doncs, bueno, això no va sortir, i suposo que també per l'oposició de l'oposició, valga la redundància.
Us pregunto a partir d'aquí. En poques ocasions més, l'oposició s'ha mostrat tan en bloc com en aquell moment, no?
Sí, no en recordo ara un altre.
Per això us ho preguntem, eh? Per si la pròpia oposició hagués pogut trobar altres motius per poder...
Bueno, sí que va haver un altre tema, que va ser el tema dels directius.
Sí, la professionalització, exacte, l'estructura...
Exacte, i també va haver un entente important, no? Perquè bueno, pues era un tema prou important també com per haver-ho parlat, no? Perquè estem parlant de que són coses que afectaran al llarg del temps. O com el tema del qual ja este famós, no? És un projecte que és a moltes legislatures, doncs parlem, no? És molt fort, per mi és molt fort, que m'enteri del qual ja... Bueno, em vaig assabentar abans per un comentari d'una persona que pensava de l'equip, o sigui, de l'equip de Jordi Vallet, que pensava...
Per un comentari de peu de carrer, sí, voleu dir? Sí.
Estaven en un acte i em va comentar què et sembla això de Qualia? Qualia, què és això? No entenc com que no ho sabeu, un projecte tan important per Sitges. No? I, bueno, clar, si és un projecte tan important a les legislatures, penso que és de maduresa democràtica, doncs parlar-ho amb totes les forces polítiques que poden tenir al llarg d'aquest temps representació i per la pròpia viabilitat del projecte, no? Doncs és això el que ha faltat.
A partir d'aquesta argumentació inicial, perquè qui us escolti deu pensar que probablement Jorge Carretero es presenta en aquestes eleccions amb una intenció que la propera legislatura tingués un ànim conciliador a l'entorn de punts fonamentals que creu que s'han de poder resoldre, és així, això?
Doncs sí, penso que haurien d'anar en aquest sentit.
No sou el primer que
ho tinguin l'últim. El que passa que ja també ho he dit, o sigui, avui a la televisió m'han preguntat, tu vostè un pacte tancat amb Convergència i Unió? I, a veure, jo no tinc un pacte tancat amb ningú i estic obert a fer pactes amb tothom excepte en un que ja s'ha publicat i per una raó. I he dit, en el Partit Socialista no pactaré, però per què no? Perquè ja no confio en les persones que hi ha allà, perquè em sento decebut d'aquestes persones, del Jordi Vallet i de totes les persones que conformen el seu equip. Bueno, hi ha algunes de noves que no conec, però bueno, estan al capdavant aquestes persones, no tinc prou confiança com per poder pactar, però sí que la línia seria, i penso que seria bo per Sitges i per qualsevol municipi, que fem una maduresa democràtica i que treballem tots en una direcció sense ànim de posar-se medalles, etc.
Fem gairebé un apunt semàntic entre el pacte i l'acord. Sí. Hi ha una línia molt llarga, molt curta, on pot acordar una manera d'actuar sense pactar amb algú.
Penso que per mi tenen el mateix valor.
El mateix valor.
Penso que si acordem una línia d'actuació estem pactant, o sigui que permeten el mateix valor.
D'acord, el que passa és que suposo que qui més qui menys, Jorge Carretero com molts altres, té molt clar que la situació econòmica mereixeria un acord més o menys, què, un ànim?
Correcte, sí. No, és fonamental. És fonamental. La situació econòmica... Podem parlar ara del Pla Marc 2015, pel que nosaltres no hem subscrit ni hem participat, i no hem participat pel tema de la confiança. Per nosaltres aquest Pla Marc ha sigut una altra maniobra, no? d'intentar fer un rentat de cara de tot el que s'ha fet malament. Perquè clar, allí al Pla Marc 2015 surten moltes coses que dius, bueno, la primera és que diu que la despesa ha de ser menor als ingressos. I això ja no s'ha complit des del 2006, des del 2007, i no s'ha fet res perquè sigui així, i és una cosa que és de calaix, que ha de ser així. I després moltes més coses, no? Perquè el tema de modernització, que parlen de l'ordinador, bueno, de digitalitzar l'ordinador, nosaltres ja vam demanar al principi de la legislatura doncs, tenir un ordinador precisament per no tenir que anar en aquests totxos de paper als plens i bueno, aquí en aquesta ocasió poc més que se'n van riure, no? Dius, ostres, si és una cosa, jo que he treballat a empresa privada i que inclús he implantat sistemes de gestió de documentació, dius, però si és que això està a la base, o sigui, és un tema de voluntat i de fer inversió, bueno, i s'emplen la boca a sobre de que han fet molta inversió i no han pogut fer una petita inversió per fer això. Llavors, en el tema econòmic tenim que posar-nos d'acord perquè no és tan complicat el tema i s'han de fer tantes coses i coses que potser inclús no seran populars o coses que s'hauran de prendre decisions sobre patrimoni, sobre coses que tenim que estar d'acord.
Anem a definir una miqueta. Pot resultar paradoxal que el candidat digui fa falta un acord, un consens general, però jo no tinc confiança amb els membres d'una llista i per tant és difícil arribar a acords. És compatible un posicionament amb un altre?
Bueno, a veure, aquesta llista hi ha unes persones que continuen, o sigui, que continuen d'abans i que són les persones que jo conec, d'acord? Hi ha altres que no conec, però tinc clar que les persones que ara conformen la part, diguem, alta de la llista, doncs no em fan confiança.
D'acord. O sigui que estaríeu disposat a establir un acord sempre i quan algú us demostri alguna cosa?
Exacte. Sí, sí.
Sí?
Això sí.
Gairebé com el passatge
bíblic. Jo soc una persona molt oberta i ja t'ho dic, o sigui, no per ser Partit Popular no pactarà el Partit Socialista. És un tema de confiança.
No, jo us ho preguntàvem perquè, de la mateixa manera, vist el Pla Marc 2015, algú va pensar bé, Convergència i Unió sí que ha signat aquest Pla Marc. No sabem si demà tindrem a Miquel Forn, no sabem si per una qüestió de confiança o per una qüestió decididament pragmàtica de dir bé, alguna cosa s'ha de fer.
Jo penso que Convergència ha fet el seu paper, penso que en la meva opinió que s'han equivocat, però bueno, això ja són decisions polítiques de cadascú, no?
El seu paper què vol dir?
Bueno, doncs el Miquel Forn i Convergència i Unió doncs fan ha intentat fer durant 3-4 anys fer de cap d'oposició i de fer com bueno, que són els que l'alternativa de govern, no? Llavors ells han volgut fer-se aquesta fotografia en aquest tema i bueno, també en una ocasió van votar a favor inicialment de les taxes fiscals i després es van tornar enrere perquè es van sentir decebuts. Encara no ha donat temps, no, per això.
Enteneu que és un acord més d'estratègia política, doncs?
Sí.
Sí?
Sí, en la meva opinió, sí.
Sou petit empresari. L'Ajuntament té un deute, és un deute que està en boca de tothom en aquesta campanya política. Això com s'arregla?
Amb discrepàncies.
Per això us ho pregunto. Això com s'arregla, si és que hi ha moltes maneres d'arreglar-ho, o només hi ha una o dues maneres d'arreglar-ho fonamentalment?
Bueno, nosaltres, com a empresari, qualsevol empresa, quan comença a tenir aquests problemes, no, d'ingressos i despeses, doncs fa retallades, lògicament, no? I aquesta paraula sona malament, però és que és el que passa també a qualsevol família. O sigui, quan el sou no arriba, doncs no pots tirar de targeta de crèdit, has de fer coses, no? El problema s'agreuja si no fas coses durant molt de temps i continues amb aquesta situació. I això és el que ha passat, no? Perquè jo t'estava dient que des del 2006 els ingressos són més grans que les despeses. I clar, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Són molts anys sense fer res. O sigui, fent petites cosites i maquillatges més que res. Llavors, en aquest punt, amb aquest deute tan gran, doncs tenim que fer alguna cosa, no? Perquè si no se'ns menjarà.
Mm-hmm. Quina?
Quina?
O quines?
Bueno, nosaltres apuntem amb diverses coses a fer. Primer, una de les coses que ens està costant molts diners són les empreses municipals. Les empreses municipals en tota la seva estructura. D'aquí podem estalviar bastant per poder assumir altres coses. No?
Mm-hmm. En salveu alguna de les empreses municipals?
En principi no, però no. Tot s'ha de revisar.
Tot és parlant.
Perquè, clar, aquest és l'altre problema, que no hem parlat de la transparència, no? I nosaltres hem tingut molts problemes per aconseguir informació. I, de fet, l'últim cas és de fa poc, és el tema que van apuntar en un article a l'Eco de Sitges amb el centre de disseny, que encara, a dia d'avui, jo no he rebut des de... Crec que el vaig demanar l'11 d'abril, vaig demanar documentació, que encara no m'ha arribat. I que, a més, la fórmula és anar... T'envio una cosa, t'envio una altra, no t'envio el que m'has demanat, ho tinc que demanar permís. Bueno, i això, al final, clar, doncs mira, si una persona que estigui 100% dedicada a la política, doncs podrà anar darrere, però amb això han jugat ells, no? I, ara hem començat la campanya electoral i evidentment estic centrat en això i no puc fer una altra cosa. I el tema està ahí, per la documentació no ha arribat.
És a dir, demanàveu bàsicament els números del centre de disseny, entre altres coses?
Bueno, demanaven uns informes d'auditoria, demanàvem un balanç, demanàvem... demanàvem una sèrie de documentació econòmica perquè jo sóc membre del Consell d'Administració de Sitges Model 21, que és la propietària del centre de disseny i és l'empresa que gestiona aquest espai. I si recordes, van publicar nosaltres que volien alquilar tot el centre de disseny a la Universitat de la Salle per 150.000 euros, quan la hipoteca és més de 300.000, no? 300.000 euros. I això, clar, no ho veien justificable des d'un punt de vista econòmic, perquè estàs condenant a una empresa municipal, a una empresa. El Consell d'Administració diu, doncs això s'ho juguem per menys del que ens costa a aquesta altra empresa.
Després us plantejarem fins a quin punt i com a reflexió en veu alta l'objectiu pot justificar determinades coses o no, o fins a quin punt l'Ajuntament ha de marcar uns certs límits davant determinats objectius. Però dèieu, per una banda, empreses municipals...
Per altra banda, rentabilitzar el patrimoni. O sigui, tenim molt de patrimoni que no hem gestionat correctament i d'aquí es pot tindre un profit. Gestionar no significa únicament vendre, que pot ser que en alguns casos doncs sigui una de les decisions, no? S'ha d'estudiar i veure si convé llogar-la, si convé concessionar-la, si convé vendre'l, però això s'ha d'estudiar i fins ara aquesta gestió de patrimoni no s'ha fet i no s'ha fet d'una manera seriosa. I és més, inclús ara ens trobem en situacions que és difícil treure-li un profit. Per exemple, doncs una nau industrial que tu vols jugar perquè ara està buida, perquè s'han traslladat al Sitges Reference i que té un inquilí en una sessió que és grallers o qui sigui, i que lògicament doncs tenen un acord i que s'ha de respectar, però clar, tu aquesta nau què fas amb ella?
Us esteu referint a l'antiga nau on hi havia l'àrea d'urbanisme?
Sí, què fas amb aquesta nau? La pots jugar? Algú la jugarà amb aquest inquilí dintre? Clar, no s'ha fet una gestió del patrimoni, és un exemple. O patrimoni que no s'ha mantingut correctament i que, clar, ara si li vols treure un rendiment, doncs hauràs de fer una inversió. Llavors s'ha de fer els números i dir, bueno, doncs farem aquesta inversió perquè després traurem. O el centre de disseny. El centre de disseny, quan es va comprar, per 12 milions i es va després reformar per 4,5. Val? Aquests 4,5 milions, jo, personalment, com membre del Consell d'Administració, vaig demanar un pla d'empresa per justificar aquesta inversió. Com se recuperaria aquesta inversió. I no hi havia cap pla, o sigui, va ser una decisió política. Llavors no ha hagut gestió i de fet el que està passant és que s'està perdent diners perquè amb els lloguers que es fan no es cobreix tota la inversió que es fa, l'amortització de la inversió. Llavors és gestionar correctament el patrimoni ens pot aportar molt.
Tal com estan les coses en aquest context?
A veure, s'ha de treballar.
Bueno, així amb veu alta que pugui pensar clar. Home, tal com està, li pot ser fàcil a l'Ajuntament llogar amb algú o fins i tot vendre amb algú si ara la feina és vendre o llogar alguna cosa?
Bueno, està complicat, però evidentment serà més difícil de vendre si ho tens mal tingut o si ho tens
amb un inquilí.
S'ha de gestionar bé i s'ha de tenir molt clar com s'ha d'actuar. Perquè clar, una àrea diu, doncs mira, l'àrea de cultura, doncs això, cedirem aquest espai per tal. Escolta, anem a veure si le cedim aquest o le cedim aquest altre que mira, ja tenim... I anar a fer un programa, no?, per veure com podem treure més rendiment. I després l'altra part, el tema econòmic, doncs és agafar l'Ajuntament i nosaltres vam titular fer un pressupost base zero, que va salir sortir publicat. I això el que volem dir és per tallar aquesta inèrcia de despesa descontrolada que tenim, perquè és veritat, i de fet l'últim informe de l'interventor ja ho deia, que s'està governant a esquenes del pressupost. O sigui, hi ha un pressupost, però es gasta molt més, bueno, fins 6 milions d'euros més, que no estaven consignats al pressupost, i això jo, per mi és despesa incontrolada, i que ja ho vam dir al ple, i ho vam batallar així al ple, no?, que gasten sin control. I és veritat, doncs per trencar aquesta inèrcia, perquè és una inèrcia que ja, quan tens tan volum tan grans de despeses i de pressupost i de persones treballant, doncs no saps ben bé què és imprescindible o què és prescindible, si aquesta despesa es fa perquè és estrictament necessària o es fa perquè històricament es fa. Llavors el tema de pressupost base zero és dir, mira, partim de zero i anem a veure quines són les necessitats bàsiques de l'Ajuntament. Una vegada que cobrim aquesta part, doncs, si queden recursos que quedaran, doncs anem assignant prioritàriament. I quan s'acabin, doncs, a veure com ho fem. Però, clar, el que s'ha fet per part de l'equip de govern és no, anem a reduir en contractes i en despesa un 10%, que a vegades no ha pogut ser. I amb un 10%, doncs, estàs treure a tot, cafè per tots, no? 10% per tots, doncs potser no és això, no?
Ens agafarem aquestes prioritats en un moment, però abans sabeu que l'any que ve l'Ajuntament ha sol·licitat la revisió del cadastre i per tant l'IBI pujarà o passarà alguna cosa amb l'IBI i molt probablement el que passi serà un augment de l'IBI. Fins a quin punt els impostos, sigui l'IBI, sigui els que siguin, impostos, taxes, han de participar d'aquest redreçament de l'economia municipal, si és inevitable, si no és inevitable, i fins a quin punt això es pot explicar amb l'argument del valor dels serveis i el valor de les coses a Sitges en el 2011 per el que la població necessita.
A veure, nosaltres, ho diria en el programa, els impostos no es volen pujar. Llavors, per prendre una decisió, si s'han de pujar els impostos o no, tenir que tenir una fotografia, o sigui, tenir la informació, és el que parlàvem abans del pressupost, no?
Tot i que segur que no trobarem cap programa en el món mundial que digui obertament que pujarà els impostos, eh?
No, lògicament.
Amb això estem d'acord.
Ningú diu, però de fet el Partit Socialista tampoc ho va dir i ho ha fet. I ho ha fet, no? Ho ha fet perquè ho necessitava. Nosaltres apostem abans de pujar impostos per fer més eficient tot l'Ajuntament. És a dir, d'intentar rentabilitzar els impostos que ja estem cobrant i intentar rentabilitzar i gastar-los més eficientment. i la fórmula és la que, de la que parlaven abans. Tenim que intentar analitzar, només que fer una auditoria, analitzar, que una auditoria també per veure com està, però analitzar quines són les necessitats i després les prioritats.
Quines són les prioritats?
Les prioritats, per mi o per nosaltres, les persones, com, tal i com diu el nostre, el nostre lema, no? Més a prop teu, les prioritats són les persones, el servei a les persones, la seguretat, els serveis, la neteja, la imatge de Sitges. Aquestes són les prioritats.
Sou el candidat número 9 i ens sembla que a l'entorn del redreçament de l'economia i prioritzar les necessitats de les persones s'estableixen, diguem-ne, dues línies que poden més o menys conciliar tots els representants de les forces polítiques. Ens equivoquem o no? Aquest discurs de les necessitats de les persones que esdevingui prioritari...
Que a més a més, la gent demana que els seus impostos repercuteixin el més possible en la gent, no? I que no s'enllunyin d'ells. I torno a posar un exemple, el centre de disseny, que va costar pues, prop de, si sumen tot, prop de 20 milions d'euros que s'han ficat allà, realment als habitants de Sitges de què els ha servit. O sigui, aquells que percepció de que tenen un centre de disseny on fan convencions, no? A la gent això no l'ha arribat, no? I nosaltres ho dèiem, pues, potser si tinguéssim aquests diners podríem haver fet més coses, no?
Una prioritat, per tant, les persones?
Les persones.
Seguretat també ha estat un dels temes del Partit Popular, sí, al llarg d'aquesta campanya.
Vam fer l'altre dia una roda de premsa i la seguretat és una garantia de desenvolupament i de llibertat aquí a qualsevol municipi. I més a un municipi turístic que tenim que tenir una imatge de seguretat. És a dir, tenim que tenir una imatge de que aquí el turista està segur, que no li passarà res. Llavors, actualment pensem que la plantilla de la policia local doncs està per sota del que hauria de ser. Nosaltres apostem per arribar a les 100 persones per donar servei, el servei que creiem que és necessari a Sitges, a unes 100 persones de plantilla.
A la vora de 100?
A la vora de 100. Bueno, hem fet un anàlisi gràcies
sí.
Perquè el nostre número 3 és Francisco Castillo, que és policia local aquí a Sitges, porta més de 20 anys i bueno, pues hem fet un anàlisi exhaustiu i ho tenim molt detallat i necessitem 100 persones a la plantilla de la policia com a mínim. Això ho tenim molt clar. Llavors aquesta és una altra de les prioritats.
Estàvem parlant de números. Fora de l'economia turística, Sitges què pot tenir?
Aquesta pregunta també me l'han fet aquí a la televisió. Mm-hmm. A veure, Sitges és turisme i tota diversificació de l'economia ha d'anar lligada, a la nostra opinió, al turisme. És a dir, aquí no podrem posar mai una fàbrica de components d'automoció. Això seria impensable perquè, a més, jo penso que la gent tampoc voldria, no? Però hi ha camps que poden tenir unes sinergies, no? amb l'economia del turisme. Tenim, per exemple, una indústria artesana, no? Del tema de les sabates, que està una miqueta oblidada. Bueno, si li va donar un premi honorífic a una nit dels Sitges fa 2 anys o 3, no recordo bé. I penso que es podria intentar aquesta indústria pues, potenciar-la, però també lligada amb el tema turístic. Un exemple el tindríem, per exemple, que de fet estem invitats a anar a Elda, que també té una indústria important del calçat, per veure quines possibilitats, no? Hi hauria de plantejar-se alguna cosa aquí. O sigui, s'ha d'estudiar, però és una possibilitat. El tema de la creativitat que parla tant el senyor Baget, doncs tampoc em sembla que estigui desencaminat. No és possible.
Mm-hmm. Però, o sigui, clar, hi ha alguna cosa en qualia que, sí, no, si de, idea, que no desagrada com a idea?
Com a idea.
Què és el que no agrada de qualia?
La posada en escena no agrada, o sigui, és el que parlaven abans, és un projecte, si real, és un projecte a diverses legislatures vista que no se'ns ha explicat, que s'ha assabentat per una presentació que es va fer allà al Patxà de Valpineda i que no han tingut informació i que penso que si s'ha de desenvolupar doncs parlem.
Mm-hmm. Que fem aquell... Aquell
la film. Sensació, sí. La sensació nostra és que això es va muntar alrededor de lo que era l'escola de artes escèniques, la, mm-hmm. la VIPA. I que llavors, a partir d'aquesta idea, doncs, vam fer un muntatge més mediàtic que real. No? Jo tinc també l'estudi econòmic, que de fet jo el vaig demanar, recordo, al ple quan es va passar per primera vegada, vaig demanar l'informe, van dir que estaven treballant en ell. Clar, dices, ostres, si és tan important, potser que abans fas l'informe econòmic i després adjudiques, no? I no adjudicar abans de l'informe econòmic. I bueno, l'informe econòmic, pues, sincerament, ho vaig dir l'altre dia, és un informe, tampoc és tan gran per un projecte tan sofisticat com aquest, i les hipòtesis doncs, són unes hipòtesis que en l'actual marc econòmic doncs no tenen massa validesa.
No
veig que tingui uns fonaments importants. Que, i per tant la nostra opinió és que és més un tema de muntatge mediàtic.
D'acord. Ens agafem el fil on ho havíem deixat i precisament a partir de Quali i d'aquesta universitat. Si un ajuntament té com a objectiu o pretén que arribi una universitat, fins a quin punt ha de facilitar les coses o no? I gairebé ho lligaríem amb un altre dels temes de campanya. Fins a quin punt l'Ajuntament ha de subvencionar, incentivar entitats, associacions, en mals moments, en bons moments, ha de canviar d'alguna manera d'organitzar això o no? Però comencem per aquest cas de la VIPA. Si hi ha una proposta per dir-ho així, fins a quin punt l'Ajuntament ha de negociar, ha de cedir o no ha de cedir?
Val. Nosaltres el que vam criticar del tema de la VIPA és que vam fer un concurs molt tancat. És a dir, ells volien aquesta empresa i bueno, i es va adjudicar, a més, per un preu que, en la nostra opinió, tampoc era molt baix, i no solament el preu, que, bueno, mira, el preu, si vols ajudar, una acusació de 50 anys per 5 milions d'euros, quan recordo que per menys metres el camp de futbol ho treien per 17 milions d'euros, ja dius, bueno, aquí una diferència molt important, tindríem que veure la valoració, però... a més, luego les condicions, no? Les condicions de 5 anys de carència, que a més poden pagar el cànon en espècie. Clar, és que ja solament, no sé, que falta posar l'alfombra, no? La catifarró roja, vermella.
D'acord, o sigui que enteneu que amb aquestes condicions... O sigui,
nosaltres tenim també que velar del que el patrimoni ens deixa un rendiment. Perquè a fi de comptes aquesta i altres són empreses mm-hmm. privades que faran el seu negoci.
D'acord, ens dieu que en aquestes condicions actuals mm-hmm. l'acord amb els responsables de la instal·lació d'aquesta universitat aquí és un acord desafavoridor per Sitges?
Jo penso que sí.
Sí.
Penso que sí.
És a dir, si fos pel Partit Popular trucarien aquests senyors i es dirien, escolti, o vostès s'adapten a una altra forma d'entendre aquesta negociació,
tot,
o si no...
Tot és una negociació, i de fet, al final el que estem veient és que, bueno, han passat els mesos i de moment doncs, sembla que no hi ha moviment, no? I inclús el senyor Lluís Mercè deia l'altre dia al debat que havia pinxat, no? Jo això no ho sé, però realment si una empresa, quan una empresa té una adjudicació i ho vol fer,
No triga tant
si té els inversors darrere.
Uh-huh. Anem per l'altra qüestió, la de les subvencions, la dels ajuts. Aquesta ha estat també una legislatura en què s'ha posat molt sobre la taula, des del Palau de Rei Moro fins al Club Natació. Per tant, diguem-ne, casos que s'han hagut de mesurar i ponderar molt des del punt de vista de les intervencions dels polítics.
Cada cas evidentment té les seves matisacions i les seves circumstàncies, no? En el cas del Club Natació, doncs hi ha vinculada un altre equipament, que és la piscina municipal, que sempre han dit, que sempre s'ha dit des del govern, que no tenien res a veure, que una cosa era la natació, que era competició tal, i que l'altra cosa era la piscina municipal, que era de lleure i tal. Però bueno, a l'hora de la veritat és que s'han fet la punyeta l'una a l'altra. I parlant així pla, no?
L'Ajuntament...
El club natació s'ha vist afectat per l'assistència de la piscina municipal i ara és al contrari, perquè ara l'Ajuntament que ha fet el rescat del club natació a través d'aquest consorci, doncs té el problema en la piscina municipal, que sí, per tant, calia que haguessin dos piscines a Sitges, o la decisió de la piscina municipal va ser una decisió electoral i perquè bueno, era una promesa electoral i ho havien de fer, encara que econòmicament no era viable, com s'està demostrant, no?
En qualsevol cas, l'Ajuntament ha de rescatar. Quan saludava un Ramon Artigas deia, home, sí o no, tal com estan les coses.
Jo penso que la meva opinió
que és personal, que en aquest cas,
evidentment, dintre el partit pot haver-hi
diverses opinions, però en aquest cas la que val és la de...
Per mi s'havia de rescatar. S'havia de rescatar, és una entitat que porta un munt d'anys, 85 anys a Sitges, ha fet una labor deportiva molt important, i penso que s'havia de rescatar.
D'acord.
I potser el que s'havia d'haver fet per fer-ho bé és en comptes de fer una piscina municipal, doncs haver adaptat o haver fet el consorci abans. Haver buscat una solució abans. No?
Les retallades, que és el terme que heu fet servir, s'han de poder aplicar també a la política amb les entitats, a les subvencions a les entitats?
Es té que estudiar, però evidentment es poden veure afectades, clar. Es poden veure afectades, és que... De fet, jo penso que ja aquest any hi ha entitats, o sigui, aquest govern ja ha tingut que aplicar retallades perquè, clar, és que ja no arriba.
Ens queden 7 minuts.
Ja ha passat tant de temps.
Sí, i això que el propi candidat deia, no sabem pas si... en aquesta primera experiència ens queden només 7 minuts. I encetava gairebé la campanya amb una fotografia de la façana marítima dels nostres museus, dient-ho obertament que encara és possible recuperar diguem-ne, la façana tradicional, la façana de tota la vida. Encara és possible?
Nosaltres pensem que sí. A veure, jo soc enginyer i també he consultat amb arquitectes i el problema principal que veiem és el tema d'aquest vidre, no? De la façana de vidre. I això es pot posar o no es pot posar. I si es vol garantir llavors la visibilitat, no és veritat, com ens va dir al seu temps, no és veritat que sigui l'única solució per facilitar l'accessibilitat de les persones amb discapacitat. I es poden fer més coses tècnicament i de fet crec que la plataforma ja va presentar diverses propostes que són factibles. Llavors, des de la nostra opinió, sí que es pot fer en aquest tema. Altre tema és la Casa Roca Mora, no? Que es va enderrocar i sembla ser que hi ha un contenciós administratiu perquè es va enderrocar sense la llicència corresponent o amb un defecte en la llicència. Es donen casos a la història, com és el Teatre de Sagunto, que van fer també una reforma i que després de temps el jutge va dir que es tenia que tornar a l'estat original, no? Llavors pensem que ara hi som a temps per recuperar aquesta façana.
La pregunta és, tot això està en un procés que des del punt de vista legal, fins que un jutge no digui el contrari,
correcte,
és el que és. Fins a quin punt es pot prometre o assegurar unes determinades coses sense no entrar en conflicte amb el procés tal i com s'ha desenvolupat a hores d'ara, o fins que indemnitzacions o compensacions per a totes les persones que es poden veure involucrades en tot això es posin allò a la porta de l'Ajuntament i diguin, com ho fem,
evidentment,
això?
A veure, hi ha diverses empreses que estan treballant dintre, empreses aquí també de Sitges, que lògicament nosaltres, jo més com a empresari tinc una sensibilitat especial, no? per les empreses, i comprenc, a més, també jo he estat vinculat com a empresa, com a industrial, al sector de la construcció, i el pitjor que li pot passar a una empresa és que li parin una obra, no? I això no ho volem fer i no crec que sigui necessari. Pensem que és possible, d'una forma legal i ràpida, modificar, fer una modificació que tampoc ha de ser tan gran del projecte, sense parar l'obra, per no fer aquesta façana de cristal, i si fer altres coses que facilitin l'accessibilitat. Pensem que és compatible.
Han parlat vostès darrerament amb la plataforma?
Perdó?
Han parlat vostès darrerament amb la plataforma?
Sí, mantenim un contacte bastant important amb ells.
Aquest és un tema que interessa molt o no? Què us sembla?
Jo penso que sí.
Dins de la campanya, eh?
Home, penso que sí, perquè és un tema de que les persones les té sensibilitzades a aquest tema i de fet la prova són les firmes, no?, que van recollir.
La plataforma, però, ha obert tot aquest procés judicial de moto propio? O...
La plataforma?
Sí.
Sí, sí. Ells són, és una associació, no?, cívica, una plataforma cívica a política, i ells estan tirant endavant. Nosaltres les hem donat un recolzament polític en la mesura que podien fer-ho, no? De fet, van anar a parlar amb el director... Solament el Partit Popular, sinó que van anar Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Acció per Sitges i nosaltres. Van anar a parlar amb el director del Patrimoni Cultural de la Generalitat per a aquest tema i, bueno, ell ens va dir que tot depenia, o sigui, que això es tindria que resoldre aquí localment. És que ells bàsicament aportaven finançament i ja està.
I poca cosa més. En qualsevol cas, creieu que és possible el raonament substituir l'actual projecte de la mampara de vidre, per dir-ho així, per un altre projecte més respectuós.
Correcte.
Amb la façana antiga. Teniu un minut per dir el que vulgueu.
Per demanar el vot.
Per exemple, entre les coses que es poden fer en aquest minut, hi ha demanar el vot, està clar.
Bueno, hem parlat bastant temps aquí amb el Vicenç, que ha sigut molt, molt entretingut. Ja en coneixia una miqueta més, coneixia una miqueta més també el que és el programa del Partit Popular per a aquesta selecció. Pensem que es pot governar d'una altra manera i som optimistes en que Sitges té recursos suficients com per sortir endavant. Per això, doncs, us demanem el vostre recolzament el proper 22 de maig a les votacions que es celebraran aquí a Sitges.
Jorge Carretero, gràcies.
Gràcies a tu.
Com diem a tots els candidats, sort també en aquestes properes eleccions, i deixem a Jorge Carretero que faci aquest petit exercici de travessa electoral de cara al 22 de maig i que faci una mica de porra, i el 22 de maig ja en parlarem. Demà saludarem a la segona hora de programa Miquel Forns, a l'alcaldable de Convergència i Unió, i el divendres serà el torn de Jordi Baiget. Que passin un molt bon dia. Demà hi tornem. Adéu-siau.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.